El gall del monestir.
És temps de tertúlia, els han covat a fons la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir i avui en companyia d'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Asun Reyes, bon dia.
Bon dia.
I Jordi Mulgó.
Bon dia.
Molt bon dia. Avui obrirem fent referència a un dels temes que es va abordar al ple, així molt ràpidament, perquè hi ha molts temes i no sé si ens dona temps a tractar, ni que sigui uns quants. El ple municipal d'ahir va aprovar el pla estratègic del barri del monestir Sant Francesc. De fet, no és un pla estratègic que estigui tancat. Ara diríem que encara hi ha opcions per fer millores i altres aportacions fins al pròxim ple. Però estaríem parlant d'un pla estratègic que arribaria fins al 2023.
Déu-n'hi-do.
Fins al 2023 i que suposaria, en un principi, almenys està contemplat així, actuacions de mobilitat per prioritzar la mobilitat a peu amb la vianantització de l'Avinguda de Cerdanyola, fer vies de plataforma única, com el carrer de la Creu i arranjament de voreres, foment de l'ús de la bicicleta i el transport públic per reordenar el trànsit i els aparcaments amb noves zones verdes de residents i creant nous aparcaments. Això pel que respecta a la mobilitat. En equipaments es preveu la creació de nous espais i equipaments com l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, que això estaria al final de l'avinguda, des d'aquí cap allà, al final de l'Avinguda de Cerdanyola, potenciar espais com el Xalet Negre, també arranjar les pistes de Sant Francesc, que també és un tema històric. Pel que fa a l'espai públic, millora de la seguretat i civisme, millorant l'enllumenat i la senyalització viària, implementant també agents cívics. És a dir, hi ha una sèrie d'actuacions en aquest pla estratègic que, com dèiem, encara no està tancat i que suposarà la possibilitat d'incorporar doncs, o millores o noves o fer noves aportacions. Però estem parlant d'un dels barris històrics de la ciutat i que bueno, encara té aquesta assignatura pendent, no? Com a veí.
Com a veí,
Jordi.
Com a expresident de l'associació, bueno, jo el veig com al principi del tancament del projecte de l'eix de vianants que anava des de la plaça del Coll, va ser pensat així en el seu moment, havia d'anar des de la plaça del Coll fins a la plaça de l'estació. Comencem fins al final ja del projecte. El que passa que el que em sembla més positiu de tot plegat és que per primera vegada s'agafa tot el barri de Sant Francesc, plaça del Coll, el monestir, i es fa un pla compacte.
Més global.
Més global. És a dir, ja no és tant un eix, sinó que ja és la integració ja total del davant darrere del monestir que fa molts anys que dèiem, no? Jo, per aquest motiu, ja em sembla molt positiu, molt positiu. A més, fa molts anys ja de que tant l'Ajuntament com tot el barri, ja fa molt de temps que se'n parla, que es planifica, que anem dient la nostra, que a través dels consells de barri hem anat posant petites coses i que sembla que al final totes estan una mica sobre la taula. Segurament que és millorable, però d'entrada a mi em comença a convèncer.
El que sí que m'agradaria saber, tu com a veí, sí. M'imagino que parles
amb el veïnat.
Amb el veïnat, efectivament. Una mica què és el que respira. sigui, la gent ho veu amb bons ulls, ja recansa. Sé que hi havia doncs algunes discrepàncies per lo de la vianantització de la part d'Avinguda Cerdanyola, sobretot hi han, dels comerços, no?
Sí, hi han dos conceptes que estan o estaven, ara últimament no ho sé tant, estaven molt separats. Era la banda del comerç, que no veien amb bons ulls la vianantització de la carretera de Cerdanyola. Els veïns ho veiem d'una altra manera, és a dir, si des del passeig de Torreblanca fins al carrer de la Creu quedés vianantalitzat, aleshores fora molt més fàcil anar a comprar, fora molt més còmode, tindríem un carrer més pausat, el veïnat ho veu així, però en canvi el comerç hi veu problemes. De totes maneres, sempre que parlàvem d'aquest tros per fer-lo per vianants, ens sorgia sempre un problema, i és que hi ha molts pàrquings. De Torreblanca fins al carrer de la Creu teníem comptats com uns 7-8 pàrquings. Això ja fa difícil de tancar-ho tot d'allò, tot ben pels vianants. Però, de totes maneres, pensem que el semi-semi, és a dir, el carrer vianantalitzat, com per, no ho sé, l'exemple potser més clar que tindríem ara és el carrer Castellví. O sigui, el semi-semi ens podria arribar a funcionar.
Més opinions.
Sí, bueno, jo com a veïna colindant del barri, no, del barri aquest, perquè estic a Can Magí, vull dir que passo sovint, perquè és el barri que em toca. Sí. Home, jo en principi no opinaré de tot perquè ho desconec. Jo crec que tot el que sigui fer-ho més agradable pels vianants és una bona cosa. Aprofito per reivindicar el tema de les bicicletes, que és un tema que tenim pendent a aquesta ciutat. O sigui, que els carrils que no porten enlloc, o sigui, aprofitem per fer vies que portin a algun lloc i que realment es puguin fer servir per desplaçar-te i no per fer turisme, perquè és l'única manera d'apostar realment per l'ús de la bicicleta en comptes del cotxe. A més, és fer esport i no té massa a veure amb el manteniment, amb la sostenibilitat i l'ecologia, no? I per altra banda, bueno, el tema del comerç és un tema que sempre passa, no? O sigui, és un tema que ja coneixem i que per sort tenim exemples, com deies tu, a la ciutat, que s'ha pogut arribar a un acord i que han sigut bones experiències. Vull dir que també hem de comptar amb les experiències prèvies, no? Jo confio. Confio que sigui, que es pugui...
Esperem-ho, no? Perquè és que fora realment aquell tros és vital pel barri.
Sí, enllaçant amb el que deia l'Assun, que és cert, ja n'hem viscut d'experiències, jo recordo perfectament quan es va començar la vianantització de l'eix Santiago Rusiñol Estació, no? O plaça Monestir Estació. I recordo haver sentit el que en aquell moment doncs, li van dir a l'alcalde Aymerich, no? Que la gent del comerç estaven tan enfadats que deien això, doncs, que els arruïnaria, que, en fi, allò que dius, ostres, fins i tot et feia com una sensació de dir, a veure, no? Hi havia experiències a altres ciutats del país i Europa de que justament és el contrari, però, clar, sempre quan en una ciutat que no hi havia tradició i que havia crescut el que havia crescut en aquells anys i no hi havia tradició d'un centre vianantitzat, feia un cert respecte. La prova és que després no va haver de passar gaire temps, al cap d'un any ja tothom veia les avantatges de tenir aquest eix peatonal. I crec que passarà exactament el mateix. Jo feia dies que no passejava per la carretera, per l'avinguda de Cerdanyola, i divendres vaig tenir ocasió de fer, vaig fer un llarg passeig i vaig anar del començament, des de just darrere el monestir fins al parc aquest on es vol fer l'amfiteatre.
Jardins del Vallès.
Del Vallès. I vaig tornar per l'altra vorera. Vaig descobrir una quantitat de comerç nou. Bueno, nou, relativament nou. A veure, jo potser sí que feia uns mesos que no hi passava i no havia vist molts comerços nous amb molta activitat comercial, perquè hi havia moltíssima gent al carrer, i m'ho vaig mirar amb aquesta perspectiva, com que això ja fa temps que se'n parla, m'ho vaig mirar amb la perspectiva que allò acabés sent una part de ciutat també vianantitzada. Clar, és que crec que no tindrà color, o sigui, per les places d'aparcament que hi ha al carrer, que com molt bé deia Jordi, són molt poques, perquè són quatre, o sigui, aparca el que té la sort en aquell moment que se li alliberi una plaça d'aparcament, però és molt poc, realment. s'ha de solucionar el tema de l'aparcament, perquè de cotxes n'hi han i sí que és cert que els veïns deuen tenir pàrquing, però la gent que pugui anar per gestions ha de poder aparcar, bueno, doncs com fem ara quan anem al carrer Santiago Rossinyol o al carrer Santa Maria, no? Que busquem llocs per aparcar, doncs més o menys a la vora. Però crec que serà un abans i un després de l'Avinguda Cerdanyola el fet de que el projecte es pugui implementar en la seva totalitat. No?
Ara parlant una miqueta, parlant, m'ha vingut a la memòria, hi havia una concentració bancària que no existeix ja. Hi havia, que us diré jo, com 4, 5... com 5 agències bancàries, en queden 2.
I això ha donat peu a nous comerços, no?
En els comerços. Sí. I, a més, uns locals on estan col·locats estratègicament en el lloc que hauria d'haver un comerç.
Sí.
Això també ajudarà una miqueta a fer una altra perspectiva.
No, i comerços amb molta qualitat, eh?
O sigui,
botigues que criden l'atenció, algunes ja hi eren, eh? És veritat que algunes ja hi eren, no són noves d'ara, però altres que sí que són noves... Dius, caramba, et sorprèn, o sigui, et sorprèn positivament, cosa que...
I continuem sense sabateria, eh?
si algú està interessat, no?
Potser ja encara queda algun local.
No hem tingut mai sabateria.
Però el tipus de comerç sí que ens hem de... Jo penso que ens hem de felicitar que sigui un comerç diferent. Per exemple, el carrer Santiago Rossinyol i Santa Maria, esperem que es conservi així, perquè és un altre tipus absolutament...
És més alimentari i de roba en aquest moment.
I després l'altra cosa, jo penso que, bueno, pues, evidentment que s'ha de tenir en compte l'opinió, no? Que hi hagi una bona participació dels veïns i de les associacions de veïns amb els retocs finals del tema, no?
Sí.
Molt bé, doncs ja hem fet una volteta per casa, anem a parlar una mica...
En positiu, en positiu. Oh, avui en positiu.
Sí.
Bueno, és que ens convenen notícies positives,
sí,
eh?
Sí.
Anem a parlar una mica de política i del procés tan esperat en esperar. Ja per fi ahir a la tarda es va anunciar quina seria la nova seu de l'Agència Europea del Medicament, que des d'aquí es tenia com molt, molt coll avall, que Barcelona ho tenia tot a favor per acollir aquesta agència, i a última hora no va passar ni la primera criba. El pitjor és el que va passar després, un cop asseguda la notícia, no? Mm. La culpa és teva, no? La culpa és teva. No sé si té massa sentit o si els que ens ho veiem des de fora ja veiem això com una baralla de una mica de pati d'escola. Perquè això respon també a altres interessos, no?
I tant.
Jo crec que sí, que no sabrem mai quina part... És evident que no ha sigut un ambient favorable el que hi ha ara en aquest moment a Catalunya, però que no sabrem mai què és el que ha passat més. Jo crec que hi ha molts altres interessos. El que sí que trobo que és una molt mala notícia. No sé fins a quin punt estava tan assegurat que podia ser. Trobo que és una molt mala notícia per tot, no? Jo com a sanitària em sap greu també perdre aquesta oportunitat científica, però jo realment penso que la història de la tarda d'ahir amb els agravis un a l'altre i tal fan tan mal i fa pensar que això no s'acabarà mai, no? Que ens hem de sortir d'aquesta història, és que no ens porta enlloc, no? A mi personalment ho trobo penós, molt penós.
Jo, ja que iniciem a parlar del procés, vull dir, i ho diré cada dia que vingui fins que no estiguin alliberats de la presó, que no és normal que tinguem 2 activistes a la presó i la meitat del govern. No és normal, per tant, ho denunciaré cada dia que vingui, perquè em sembla que no podem oblidar-nos d'això, no? A mi, jo hi penso sovint. I crec que molta gent hi pensem sovint i que val la pena dir-ho, perquè no ens hi podem acostumar, que això, donar-ho com un fet normal. Dit això, és veritat que entrar en aquesta batalla de si tu, si jo, si l'altre, si per això, si per allò, no treu cap enlloc, perquè finalment doncs, no hi ha l'Agència del Medicament i això deu ser degut a moltes altres coses. També val la pena posar en valor el treball cooperatiu que s'ha fet aquests mesos des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Conselleria i també del propi Estat, en la mesura que hi hagin intervingut, però em sembla que el treball molt cooperatiu ha sigut Ajuntament-Conselleria. Finalment, doncs, no ha sigut. Les paraules de la ministra, que va ser la primera a entrar al ruedo, són totalment desafortunades, perquè si hi ha alguna cosa que pot fer tirar enrere alguna decisió d'aquestes, que també comparteixo, com deia l'Assun, que no és només aquest fet sol, és la violència. I el procés català, per part catalana, no n'ha tingut mai de violència. La violència sempre ha vingut des de l'altre costat. Per tant, aquesta senyora hauria de pensar una mica i posar-ho, i ella més que ningú, perquè ella és catalana i és d'aquí, coneix la realitat, ho pot testimoniar. Però vaja, crec que això, hi ha tants interessos per part dels estats i com bé s'ha dit i s'ha explicat, canvis de favors per temes que potser no estan ni sobre la taula, que no sé si... En tot cas, és una pena, perquè és veritat que pel camp s'han expressat així tant el Col·legi de Farmacèutics com el Col·legi de Metges, en el camp de la investigació i en el camp de sanitari, doncs era una molt bona proposta. Però bé, doncs hem de seguir treballant per tenir-ne altres. Vull dir, quan passa una cosa d'aquestes, el que és la lliçó és dir, bueno, doncs a partir d'avui mateix pensem a veure quina altra opció podem tenir i què podem fer per tenir valor afegit al país.
En referència, deixa'm dir que en referència als empresonats que comentava l'Àngels, avui s'informa que els consellers Rull i Turull han demanat sortir de la presó després d'aquest expressament al 155. No sé si aquesta serà la...
De fet, ho demanen tònica des del minut zero, els advocats, i bueno, ells, diguéssim, ells per boca dels advocats, no? Ho demanen des de, jo crec que des del dia que van entrar-hi, perquè aquest tracte tampoc és ben bé igual. O sigui, la mesa del Parlament en el Tribunal Suprem va tenir una sentència i el govern, i havent fet el mateix, perquè mirat jurídicament els fets són els mateixos.
Però uns van declarar i altres...
Bueno,
altres
és, que, no. És que a uns se'ls va concedir una setmana més per poder-ho preparar i els altres no. La diferència també és aquesta. Sí. I la van demanar. Van demanar, però no, hi havia una pressa, és més, la sensació, i això ho ha dit l'advocat, no ho dic jo, ho ha dit l'advocat de la majoria, que porta la majoria o que coordina tots els serveis jurídics de les defenses dels diferents consellers que hi són a la presó, que com si ja estés feta la sentència abans d'allò, perquè ni la jutgessa aquesta escoltava ningú. És més, es veu que estava tota l'estona amb el mòbil, que va haver un moment que el mateix advocat li va haver de dir, no recordo ara quin conseller, li va haver de dir, parli, esperi un moment que la jutgessa està responent al mòbil, perquè no l'escoltava, o sigui, fins i tot amb una certa falta de respecte, no? Molt diferent, el tracte del Suprem, molt diferent. Jo no he sigut a dins en cap dels dos casos, però sí que he sigut a la porta fora i he pogut sentir de primera veu quan han sortit... Bueno, els consellers pobres ja no els vam sentir, perquè ja els van de seguida pujar a les furgonetes aquelles i els van traslladar cap a les presons, però els advocats sí que van venir a donar-nos explicacions a la gent que érem a fora, i era aquesta, la diferència de tracte va ser brutal. O sigui, no té res a veure el jutge del Suprem amb la jutgessa de l'audiència.
Jordi.
Jo, tornant una miqueta a allò de l'Agència del Medicament, jo m'ho mirava amb un interès potser més de potenciació. Em sap que molt greu que no hagi vingut, perquè ja s'ha creat tot un grup d'investigació precisament farmacèutica, i jo pensava que això ens podia beneficiar a tota aquesta indústria nova. I la veritat és que em sap molt greu. Ara, si m'ho miro fredament i amb la distància, que sempre ens mirem una miqueta les coses d'Europa, Europa no concentra, desconcentra. I no sé per què tenia la sensació que no vindríem, de que no vindrien aquí, però, bueno, em sap molt greu, perquè és que podia haver estat una pedra clau dins d'aquest grup d'investigació farmacèutica i mèdica que actualment tenim, no? Que era set un puntal de continuïtat.
I de feina. Sí. No, jo en relació al que deia l'Àngels, evidentment tots volem que surtin de la presó i que es normalitzi la situació. A mi em va semblar horribles les declaracions de la senyora Montserrat, que per altra banda hem de dir que ha canviat de look i s'ha modernitzat, us heu fixat? Portava un vestit per pistatge ahir, que veig pas que aquesta l'han canviat. Devia ser per anar a Europa. Però a part d'això, a mi per exemple també em sembla molt esperpèntic el senyor Comina a Brussel·les, els altres a la presó aquí. Vull dir que ho trobo tot una situació que s'hauria de posar una mica cada seny arreglar-ho, perquè realment jo no. M'agradaria entrevistar la gent que surt d'allà, que estaven amb tota aquesta història de l'agència, a veure què és el que saben, què és el que entenen, què és el que veuen. No es deu entendre res, és una cosa molt difícil, no? O sigui que, evidentment, absolutament d'acord en què volem que es normalitzi.
D'una banda, es deia que Barcelona era la candidatura que complia absolutament tots els requisits.
Tècnicament, no?
Tècnicament.
Però és que no és una qüestió tècnica.
No, perquè els que voten són els polítics.
Els ciutadans, sí.
I aquí també doncs, hi entren altres factors. A Catalunya es veu que hi ha 4 agències més europees en comparació amb les altres ciutats candidates. Doncs potser es necessitava trobar una miqueta més d'equilibri, allò de repartir, no?
Però en tot cas, quan parlàvem de les possibilitats, no s'havia tingut... Jo també penso que, s'havia d'haver dit tot això abans de que arribéssim al dia, perquè ja hauríem vist que la cosa era més difícil del que semblava, no? Vull dir que s'ha volgut posar totes les culpes amb la situació actual, i quan es deia les possibilitats que teníem, tot això que estem dient ara es devia saber, ja suposo.
Jo crec que es va refredar, o sigui, a manera que anava passant el temps per la situació política, segurament, es va deixar una miqueta de creure-hi, i això també es traspua, bé sigui, no busquem culpables, però hi havia una situació que ja no era tots a una, i això de vegades fa potser a l'hora de la veritat de plantejar-se les coses, no? Però hi ha un altre factor, i és que ahir el vaig sentir, no és pas meu ni pensament meu, de que tots els treballadors que hi ha a Londres tenen molt més fàcil no moure la residència de Londres mateix per poder anar a treballar doncs, a Holanda. Ho tenen molt a prop. És pràcticament un pont aeri. Que això també haguera pogut pesar una miqueta sobre el tema.
Clar, moltes coses han passat.
Segurament hi ha molts factors que desconeixem.
Sí.
Doncs us proposo un altre tema. Dissabte que ve és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Una xacra i una lluita que continua quan encara doncs, estem en ple segle XXI i sembla que hi ha situacions com impossibles, no?, que es puguin produir, però malauradament se'n continuen donant. Avui es publica al periòdico una enquesta que fa referència a la violència de gènere i a la discriminació social i que dona com a resultats un 44% d'europeus que creuen que la dona ha de ser mestressa de casa. Aquest és el titular. Un 44% dels europeus encara pensen això.
Europeus i europees o europeus i mascles?
No. Jo aquí entenc que entren homes i dones. O sigui que també...
A mi em costa de creure.
A mi em costa de creure.
O sigui, i sobretot si parlem d'Europa.
No, i sobretot si parlem del que declaren. Perquè una cosa
bueno, Europa també... també podeu...
O sigui, això no treu que el que deies a l'inici, no? Hi ha moments que dius estem pitjor del que estàvem, no? Perquè estan passant coses aquests dies amb el judici d'aquesta
noia. De la manada.
Sí. Això és indecent. O sigui, i que a sobre haguem de privar que no siguin les imatges dels agressors o dels... De fet, no està fet encara el judici, però vaja, tot indica per les imatges
presumptes.
Que hi ha... Presumptes agressors. S'han de privar de no difondre les seves imatges. Però què és això? Si és que són... Si això es confirma, són delinqüents. Per tant, o sigui, hi ha coses que estem... fixeu-vos a la gravetat, no? Ens estem... S'estan demanant que no es difonguin les seves imatges com per ocultar, com per tapar un fet que és gravíssim. O sigui, doncs no, s'han de denunciar, i si és així, vamos, és que hi ha moments que, el que dèiem a l'inici, no? Sembla que fem passos enrere en comptes de fer passos endavant en aquest sentit, no? Cada 2 per 3 tenim dones mortes per agressions masclistes.
Fills de dones mortes.
Fills de dones mortes.
Fills morts de dones.
Ai, exacte, perdó, fills, exacte. Petits, a més, ara fa recentment, no?, una criatura molt petita que, aprofitant que la mare era fora, estaven en procés de separació i aprofitant que la mare era fora, el pare mata la criatura, perquè és això. O sigui, hi ha moments que dius... Oh, costa de pensar que sigui real, no? Que, que, és, que estigui passant.
Jo íntima, el que dèiem ara, no? que íntimament, o sigui, que a mi em preocupa sobretot el tema d'educació, el tema de les criatures, de com sí. pugen dels valors, sí. perquè a vegades aquesta sensació de que tenim temes superats fa que baixem la guàrdia i jo no estic molt segura de que estem passant aquests valors com s'hauria de fer, eh? Que estem defensant els valors feministes com s'hauria de defensar. Però m'estranya que un 44% expliquin que això és el que vull dir. Una altra cosa és que dintre, interiorment, si rasquessis una mica la façana, però que obertament diguin que voldrien que un 44% de les dones estiguessin a casa, m'estranya, vull dir que en tot cas, bueno, seguirem l'enquesta aquesta. En tot cas, no és el més important. L'important és que el tema està com està, no? Sí. I que és molt greu. I
no,
que
i parlant d'això de la manada, se m'ha deixat de... Anava dir una cosa que se m'ha saltat, que és que lo greu de tot això és que sigui aquesta noia la que ha de justificar, la que ha de demostrar, perquè, bueno, en fi, és que és com el món al revés, no? O sigui, en comptes de provar
que
són uns agressors i que són, en fi, és igual, no diré la paraula perquè sonaria massa forta, però la penso. Doncs és ella que ha de demostrar que va consentir,
no?
Exacte, i que va seguir fent vida normal després, perquè
que no va fer vida normal després, o sigui que el que pretendien demostrar és que després... es va quedar tan afectada que es va quedar tancada a casa. Exactament. Fins ara que ha sigut el judici.
Exactament. És tan greu això, perquè és la perversió del sistema, o sigui, és al revés, és demostrar, la víctima ha de demostrar que no és així, o sigui, qui ha de demostrar que va fer mal fet i ha de pagar pel que va fer són aquests faltats de cervell, perquè no es pot dir una altra cosa, d'acord, ja se suposa que no en deuen tenir massa, però de cervell tampoc.
No tenia una mica la sensació que, tot i que, bueno, hem volgut pensar i també ho hem manifestat, que les coses sí que han canviat, potser en la forma... Sí, però en el fons encara continua havent aquella poço...
Algú no funciona,
que és el que fa difícil. Dic en aparença sí, perquè sí que veiem accions i en el nostre voltant, en hàbits, en gestos, que sí, però són comptats. En el fons continua havent-hi aquell domini, aquell sentit de la possessió, de la superioritat.
És el que dèiem, no? Vull dir que jo, a la força d'haver alguna cosa que falli, que a la força s'ha d'aprendre com una qüestió d'estat el que les coses canviïn, perquè és molt greu que estem com estem, no? Ara, una altra cosa també és el tema judicial, o sigui, que tot això depengui de quin jutge o jutgessa et toqui, és molt greu.
Molt greu.
I
molt
això ho estan, patint ho estan patint les famílies cada dia, o sigui, quan hi ha temes d'aquests, depèn de qui et toqui, anirà per una banda o anirà per una altra, que no té res a veure. En aquest cas en concret em sembla que és una jutgessa, no?
Sí.
que ha despreciat els whatsapps que s'havien enviat abans d'entrar en acció, que eren absolutament confirmatoris de que anaven per una història d'aquestes, i en canvi ha tingut en compte les gravacions del que feia la noia els dies després de l'agressió. O sigui, que és molt fort, i no sé com s'ha de fer, però que és molt fort que tot això també depèn, no? Estigui relacionat amb quin professional et toqui
aquí,
al moment d'anar.
Aquí és dels punts, de les vegades que jo trobo a faltar la discriminació en positiu. És a dir, els jutges i les jutgesses que puguin haver de jutjar casos d'aquest estil, hauria d'haver, pues, això, una discriminació en positiu.
Però qui la valoraria? És que, no?
El jutge.
Quin dels jutges valoraria els altres?
El que li toqui, ha de tenir la consciència de que ha de fer una discriminació en positiu, perquè és tota la societat que està enfront, és a dir, si ell pretén fer justícia, o ella, doncs hauria de fer una discriminació en positiu, és a dir, a veure, què fem nosaltres amb els nanos quan són petits? Oh, és que m'han castigat. Alguna cosa hauràs fet? Pues en aquí un estil, no sé com explicar-me millor, però vull dir, una postura davant d'aquests fets.
Sí, en el sentit que no es criminalitzi d'entrada, que sigui la persona afectada, que és la que s'ha de defensar. I hi ha el colmo dels colmos, perdoneu la d'allò, és que alguns d'aquests personatges són guàrdies civils, no?
Sí.
que dius, pues sí que estem bé, eh? Sí que estem en bones mans, no? Sí. Perquè, és clar, tot plegat, ja, bueno, a mi fa fredat aquest tema.
Home, si juntes això amb els whatsapps de Madrid, bueno, no? Del grup aquell de la Policia Municipal de Madrid.
Sí, sí, exacte, que avui s'han fet públics també, dius, estem en mans de gent que equilibrada, i no es pot generalitzar, perquè dins d'aquests cossos, com amb tots, hi ha gent que, en fi, que deu ser
grans, persones, tots,
grans
eh?
Professionals.
És igual l'uniforme, és igual
sí,
a la...
Sí, d'acord, però quan un té una responsabilitat...
Sí, sí.
Home, s'hauria d'evitar de totes, totes.
Sí, sí,
no, sí,
sí,
igual
sí,
que els mestres, igual que els metges, els funcionaris públics tenen...
D'entrada vol dir que, o sigui, ja no podria exercir, que ja no podrien...
Que no, no estic, quan dic que són persones tots, no ho justifico.
Que aquesta gent, no, ja a part d'anar on els toqui, sigui la presó, aquests sí que haurien d'estar a la presó i no altres que hi són sense motiu, no? Clar.
Són persones, però algú per tant, hauria de vetllar perquè, o sigui, hauria de vetllar perquè això no succeís, perquè l'ambient no porteix això, per vigilar les actituds personals quan estan treballant de tota aquesta gent, i després quan passés una cosa d'aquesta hauria de ser immediat
la... Exemplars, càstigs exemplars
no
perquè
ser.
Siguin allò...
Però igual que els mestres, igual que, ja dic, sí, sí. Igual que qualsevol funcionari públic de cara a la població, no?
Va, té una responsabilitat, un plus de responsabilitat.
Sí.
Un càrrec, sigui el que sigui, un càrrec públic, sigui polític, sigui tècnic, és igual, però és un càrrec públic, ha de ser exemplar amb això.
I després, personalment, que pensi el que pensi, vull dir, perquè això tampoc ho evitaràs, però jo ara pensava en tots els funcionaris públics que tenen formació continuada. Aquest seria una assignatura pendent d'introduir-ho en segons quins llocs, si és policia, si és guàrdia civil, que són més sensibles a trobar-se en els casos. Això hauria de ser continu.
I hi hauria d'haver una vigilància contínua de les actituds aquestes, no?
És... Igual que l'educació,
sí, sí,
igual
sí,
que les famílies desestructurades,
sí, sí.
Igual que una sèrie de coses. Però
està
a mi m'agradaria...
Està clar que ens queda molt camí per recórrer en aquest àmbit,
sí,
eh?
Sí.
I que quan veus aquestes coses dius, ostres, no ens haurien d'estar passant, perquè és veritat que portem ja anys de sensibilització...
Mare de Déu!
Però clar, és que potser hi ha una distància entre el discurs, és a dir, entre aquest intentar sensibilitzar i en les accions. Ho dic perquè fins i tot les dones tenim tan assumit un rol concret que moltes vegades, sense adonar-nos-en, estem fent allò que no toca.
És incòmode portar la contrària, no? I t'adeques, com si diguéssim, pot ser que en algun moment baixi...
O no, i moltes vegades inconscientment són coses que surten i és possible que en algun moment diguis, ostres, això no...
Però en tot cas això, jo crec que això no justifica que no s'avanci més en aquest tema, perquè jo crec que avui la consciència de forma general hi és en les dones i també diria que la majoria de la societat, no? La consciència
sí.
De dir, del respecte, de...
Però és una consciència, Àngels, que no passa, diguem, de la teoria, que costa molt que la pràctica sigui tan generalitzada com aquesta consciència que...
Deixeu-me, perquè anava per aquí, deixeu-me posar un contrapunt aquí al mig.
Il·lustra'ns.
No, deixeu-me posar un contrapunt. A veure, els rols aquests que de vegades parlem, hi trobo a faltar en l'altra banda, és a dir, imagineu-vos una criatura que s'ha d'anar cuidant. Per què sempre es pensa en les dones? Perquè són les responsables de les criatures. Jo a vegades trobo a faltar aquest apoio a les famílies, és a dir, una guarderia, un lloc on te puguin estar els nanos si treballen, si no treballen. Totes aquestes coses que diem és que hem de tirar endavant, hem de donar els serveis que tenim, hem de fer els horaris més racionals, hem de fer... No s'acaba de visualitzar ni de tocar. És a dir, ja en tenim de guarderies, més cares, més barates, més no sé què. Llavors, tampoc no és una qüestió d'aparcar els nanos en allà i jo dedicar-me a la feina. No, però quan hi ha uns problemes, hi són, eh? Perquè s'acaben les escoles s'acaben a les 4 i mitja. Les 4 i mitja en aquest país, en aquest, en els altres, no ho sé, estem treballant tots.
Tots, eh? O sigui, no és un tema només de dones.
Exacte.
És un tema tema d'homes i de dones.
I de dones.
De
és de famílies. Què hi ha a l'altra banda? Què és el que ens ajuden? Una mica és lo que, aquella il·lusió que tenim dels països nòrdics, que no, que et venen a buscar el nano i que te'l tornen quan arribes a casa. O coses d'aquest estil tampoc es posen en marxa, tampoc ajuden, tampoc... A...
No, estem parlant de polítiques.
De política, això és política,
sí.
No? És
clar,
política,
clar.
Sí.
Vull dir, educació,
però això
polítiques...
Però falta per una banda
que t'ajudin a... No ho sé. Però un 44% a mi m'esparvera.
És molt bèstia.
I és que, a més, a nivell europeu...
Costa fins i tot creure-ho, eh? I a nivell europeu és com que ens sobta aquesta dada de tots. No sé si és... Això és el titular, no sé si llegint tota la notícia veuríem la llum del que respon, no? Però realment...
Home, geogràficament també és bastant il·lustratiu. Aquest percentatge està molt més estès a Bulgària amb el 81%.
Ah.
A Bulgària amb el 81%. A Hongria amb el 79%. A Eslovàquia el 75%. República Txeca 72%.
I en tot això es fa la mitja.
En els tres països nòrdics, a Holanda i a Espanya, o menys del 80, del 27. Menys del 27. Però encara continua
sent... Déu-n'hi-do, eh?
No, però que jo crec que està clar que els objectius no s'han complert. O sigui, jo crec que està clar que la lluita feminista ha de continuar i només cal veure la majoria de fotos de les tertúlies, això, d'on són les dones, no? Uh-huh. O sigui, mira, amb aquesta taula està bé.
Majoria.
Majoria absoluta.
Però això, els mitjans públics, els privats, no sé si estan sotmesos al mateix, però els mitjans públics estan sotmesos a la... A tenir una paritat.
Estan sotmesos, però la que es despista en aquesta paritat no hi és. O sigui, jo entenc que normalment, formalment es vegi, però la que es despista ni tenen alguna manera d'excusar-se, moltes vegades no hi és. O sigui, la tendència continua sent a que hi hagi una presència més important d'homes. O sigui, és... Vull dir, jo penso que està clar.
Després hi ha un altre concepte. L'ha fet servir un parell de vegades. La lluita feminista. La lluita feminista es veu sovint com una lluita contra algú, o contra, no, alguna, o contra alguna cosa. I jo entenc que encara hi ha molta gent que ho veu pejorativament i que no s'entén com una lluita per empoderar, perquè la dona sigui considerada, doncs, de la mateixa manera que es considera un home, que tingui els mateixos... Les mateixes obligacions, però també els mateixos drets.
No és una única lluita feminista. Si parlem del cas aquest de la manada d'allò, és una lluita contra, és clar que és contra. En altres casos, una lluita a favor, no? A favor d'empoderar, com dius tu, a favor de la igualtat, a favor de lluitar perquè en els mitjans de comunicació hi hagi aquesta... O sigui, en molts casos és a favor, no? És en positiu, jo la vull veure en positiu. Ara, hi ha altres que ha de ser en contra perquè hi ha coses que no les hem de deixar passar i jo, sincerament, trobo que... Potser ens falta força per reivindicar i per lluitar contra exemples com aquest. Jo crec que hi hauria d'haver unes manifestacions brutals a tot arreu, totes les ciutats i pobles del país, d'homes i dones, no només de dones, perquè la lluita feminista no té per què ser només de dones, en contra d'això.
Hi va haver una manifestació important a les principals ciutats d'Espanya, jo crec. Bueno, no, jo crec segur a Barcelona hi va haver una molt important el divendres passat. No?
Ah, sí?
Sí, va haver una concentració a la plaça Sant Jaume. Sí, va bé. El mateix i a la mateixa hora en moltes ciutats.
I per xarxes però, també hi ha hagut molt rebombori. Sí.
Però jo crec que és això. Jo estic d'acord amb que la gent identifica lluita feminista lluitant contra alguna cosa. I és perquè moltes vegades la lluita feminista, de moment encara, hi ha coses que es vol que siguin només de les dones. I perquè és un tema com la lluita obrera havia de ser fonamentalment del moviment obrer. Vull dir que tampoc ens ha d'estranyar tant que al final vulgui aconseguir una societat més justa per tothom, per tots i totes, està clar. Però que en algun moment la lluita aquesta s'ha de portar fonamentalment des de les dones. I després que el tema de la paritat està bé mentre no s'aconsegueixi el que voldríem, que seria que la paritat no es forcés, sinó que fos reflexada a la societat.
Ah. Però per arribar aquí necessitem forçar-la, perquè si no ja s'ha vist que no s'hi arriba, no?
sí. Doncs res, a continuar treballant tots plegats, eh?
Sí,
i tant. No ens queda més remei.
Doncs després de les notícies que arriben de seguida, continuarem parlant de dones i de dones emprenedores.
Vale.
Et pots quedar, Jordi, pots quedar.
Fins la setmana que ve. Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu-siau.